Aquesta setmana que dediquem a la dona, ja sabeu que als 5 minuts més ens agrada tenir converses amb diverses dones de diversos àmbits per tractar temes que abans de micròfon tancat dèiem que ens agradaria no haver de tractar de forma especial, però que convé parlar-ne i conversar-ho precisament amb dones que ens poden donar exemple i que ens poden donar també el seu punt de vista. Avui ens centrem en les dones i la ciència, les dones investigadores i en tot aquest àmbit més científic i d'investigació que tradicionalment ha estat bastant associat als homes o com a mínim aquelles veus o aquells noms que més ens sonen de la història malauradament només han estat masculins quan de dones investigadores n'hi han hagut tota la vida. Tenim amb nosaltres la Marga Nadal, ella és directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Marga, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
També tenim aquí a la taula la Judit Bassols, ella és cap del grup de recerca metabòlica materno-fetal de l'IDIPG. Judit, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dues dones científiques i, a més, amb càrrec, cosa que no és molt habitual, malauradament. No. Per tant, podem parlar una miqueta de tot plegat. Per començar, potser, si anem a l'inici d'aquestes desigualtats que encara n'hi ha dins el món científic, a mi sempre m'ha cridat l'atenció, i suposo que els oients també ho han palpat, que quan parlem de qüestions tècniques amb els nens i les nenes, habitualment sembla que la part de ciències és més de nens, i la de lletres seria més de nenes, que això ja recordo que quan jo era petita ja es deia, però, per exemple, ho veiem en àmbits potser més de la robòtica, de les STEMs, no? Que veus que et diuen la gent que s'hi dedica, ostres, tenim poques nenes, a fer extraescolars, més científiques. En el camp de la biomedicina, això passa igual o és una mica diferent?
Jo crec que les carreres de biomèdiques, a les facultats, hi ha més noies, diguem, no són dones encara, bueno, sí que són dones, però hi ha més dones que homes actualment. Ja fa uns 20 anys que passa això.
Sí.
El que passa que després, en les posicions de càrrec, un cop comences la carrera científica, això no es reflecteix.
Uh-huh. Judit, en el teu cas, per què vas decidir a tirar cap a aquest àmbit?
Bueno, jo crec que la gent que ens dediquem a la ciència en general és perquè ens encanta, vale? És com molt vocacional perquè requereix molt d'esforç com altres disciplines, també. I bàsicament és això, vull dir que jo quan vaig començar la carrera vaig fer biologia i ja tenia moltes ganes de fer el doctorat i de dedicar-me a la investigació i jo sempre ho deia, encara que no sabia ni quin camí hauria de fer. I aleshores, doncs, bueno, vas començar en el camí aquest de la carrera científica que deia la Marga i vas anant pujant esclaons fins que finalment després d'uns quants anys dedicant-m'hi, he arribat a ser cap de grup.
Marga, en el teu cas, dedicar-te a aquest món, d'on venia?
A mi m'apassionava la genètica i tenia molt clar que jo volia ser genetista. I després de 22 anys ho vaig abandonar per dedicar-me a la gestió. Però és molt vocacional, és... O sigui, t'ha d'agradar molt, perquè és molt sacrificat. Hi ha altres professions també molt sacrificades, Però vaja, la ciència, déu-n'hi-do. Sí.
Bàsicament per la inestabilitat laboral, jo penso, perquè saps que hi ha un camí, però no saps mai a quin punt et quedaràs o si realment podràs arribar al final, no? En aquest sentit, hi ha molta gent que abandona o que al final decideix deixar-ho i canviar-se per aquest motiu, jo penso.
Teníeu referents femenins? Perquè moltes vegades, quan parlem de certes professions, bé, quan ets petit o és igual jove o quan ets gran, no? Tenir referents sempre va bé. I en l'àmbit de les ciències i de la investigació, normalment els grans referents són bastant masculins, vaja.
Mira, jo he de confessar que jo tenia un referent que era en Santiago Ramón y Cajal. Vull dir que era masculí. Ara sí que és cert que després doncs, vaig tenir referents femenins en el món de la ciència, no? La Barbara McClintock, la... Com es deia aquella neuròloga que va viure 100 anys, que li van donar el Premi Nobel? Ara no em sortia el nom.
Bueno, no pateixis.
Una italiana. Vull dir que sí, un cop em vaig entrar en el món de la ciència sí que ja vaig tenir referents femenins, però el meu primer referent va ser en Cajal.
Judit, tenies tu gaire referents?
Jo la veritat és que d'història no en sé gaire, llavors referents d'aquest tipus no n'he tingut mai, he sigut molt en plan anar el dia a dia, anar tirant, i sí que és veritat que he tingut sort que al llarg de la meva carrera professional he tingut altres companyes investigadores, també caps de grup d'altres hospitals com Sant Joan de Déu, que hi col·laborem molt sovint, i veus que no ets única, sinó que n'hi ha d'altres, no? Però referents així tan mítics, no?
No.
No, perquè és veritat que quan a vegades aquí tenim una secció que són les notícies curioses i aprofitant setmanes com aquesta hem fet trajectòries de dones, no? I a vegades veus que aquella gran frase que detrás d'un gran hombre hi ha una gran mujer, moltes vegades hi havia una gran mujer i l'home és el que acabava públicament tenint una mica aquesta, aquest prestigi o aquesta imatge, però a darrere hi havia una dona que bé, no ha sigut visible, no? I en el camp de la ciència em va sobtar veure, com en altres, però que hi havia moltes dones que...
Això se n'hi diu l'efecte Matilda. Uh-huh. I això té noms i cognoms. De fet, ja se sap que hi ha premis Nobels, parlo de fa anys, que haurien hagut d'anar dones, però que van anar homes pel fet de ser homes. Clar. Tot i que la descoberta era de dones.
Clar, això és complicat de canviar, no? No sí, vull dir impossible, bueno, perquè no, hem de ser positives,
jo crec que
eh?
Aquesta cosa ara no passa, no? Uh-huh. Vull dir, vull pensar que no passa. Bueno,
clar, com que tradicionalment els caps de grup són homes, llavors potser la feina de laboratori la fa una dona, no? Que és la postdoc o la predoc, però el cap de grup és el que acaba firmant el treball. Sí. I si després se n'ha de donar publicitat, per exemple, és aquest senyor, el cap de grup, el que en parla. Llavors, sembla com que tot el mèrit se l'emporti el cap de grup, que és l'home, i no pues, la gent lo que hi ha hagut a darrere.
Sí, aquí hi ha una cosa que, és, que potser és important que expliquem, Judit, i és que abans una persona era científica, no? Penso en Ramon y Cajal o en Madame Curie, i ells feien tota la recerca.
Exacte.
Ara la recerca no es pot fer sol. Uh-huh. O sigui, té... és tan tecnològica en alguns aspectes que necessites un equip. I el que passa és que aquests equips majoritàriament estan formats per dones, però liderats per homes.
Clar. Que jo ara em ve a la memòria les imatges que a vegades veiem a la premsa quan hi ha un descobriment, no? Que a tots ens agrada donar aquestes notícies, que veus la fotografia de laboratori i veus tot de dones, un home al davant, i les declaracions, si no has vist la fotografia i el nom principal, és el de l'home.
Efectivament, sí, no? Sí, si tens un noi en el grup, doncs a vegades la foto es pensen que és ell el cap de grup en lloc de ser tu.
A tu t'ha passat això,
a mi m'ha passat alguna vegada, sí, sí, sí. Aleshores és allò que, clar, si ho llegeixes a sota, no, ja veuen l'investigadora principal, Judit Bassols, però si no, doncs la societat ens porta a que tinguem aquest prejudici i que, no, que ubiquem l'home de la foto com el cap de grup.
Clar. Això entenc que també té unes repercussions, el que dèiem abans, eh? Hi ha moltes dones en l'àmbit biomèdic, però càrrecs o qui acaba liderant els grups, etc., són majoritàriament homes. Hi ha tot un tema que és complex i que potser la majoria de gent que no ens hi dediquem desconeixem més, en el vostre camp, que és el tema de les publicacions, que és un tema important per fer carrera, per poder guanyar punts, prestigi, poder pujar, no? Clar, aquí entenc que si qui lidera, qui publica, també hi ha més homes que dones, aquí també es parteix d'un greuge, no?
Segur que sí. Segur que sí. És una cosa que mirem poc, des del punt de vista
però
de gestió.
Però les estadístiques crec que sí, que diuen sí. Que llavors, clar, quan publiques hi ha tot l'equip allà, però llavors hi ha el primer i l'últim, que són els que se li dona més importància.
Sí. Uh-huh.
Aleshores, l'últim, que és el sènior, és el cap de grup. I jo crec que quan les estadístiques diuen doncs, que hi ha més publicacions d'homes que de dones, basant-se en això, en els firmants sènior, que són els cap de grup, per el que comentàvem fa una estona.
Clar, que no vol dir que no hi hagi totes aquestes dones.
Ah, les altres hi són, també.
Exacte,
exacte.
I segurament una dona reivindica menys, no? Potser ara ja no tant, però reivindica menys que un home el lideratge d'aquestes publicacions.
Sí. Clar.
Ho tenim com més assumit,
sí.
No?
Sí.
Bueno, aquí entenc que hi ha tot un pes, pel que ara dèiem, de que veus la fotografia i automàticament un pensa, sense aturar-s'hi més, que és l'home el que és el cap de grup, independentment de que sigui una realitat o no, que això ho desconeixes quan tu mires la fotografia. Entenc que hi ha com tota una part social que portem de fa temps que ens ajuda a anar perpetuant, no?, aquesta
mena
de coses.
Bueno, són els biaixos inconscients, no?, que diem, que el que hem de fer és conscienciar aquests biaixos i anar-los a poc canviant.
Uh-huh. Sí. Ara dèiem que no hi ha gaires dones cap de grup, com en el cas teu, Judit, en el cas teu, Marc, encara menys, després ara en parlarem. Com és que hi ha menys dones? O per què creus, Judit, que hi ha menys dones com a cap de grup? Si hi ha tantes dones que investiguen.
Clar, jo crec que inicialment, almenys els instituts d'investigació biomèdica com nosaltres, els caps de grup eren metges de l'hospital que van començar a fer recerca a les seves hores lliures. Uh-huh. Aleshores, la majoria de metges són homes i més els caps de servei o els que adquirien aquesta responsabilitat. Per tant, jo crec que en l'IDIPG, per exemple, doncs, o altres hospitals seria en aquest sentit. Caps de grup són metges de l'hospital que fan recerca.
Uh-huh.
I els que pugem nous, com en el meu cas, que jo no sóc metge, jo sóc biòloga, doctora en biologia, doncs hem hagut de fer tota una carrera científica i ara estem començant a arribar com a caps de grup. Aleshores, és una via diferent, els caps de grup que ja hi ha fins ara, els caps de grup que estem arribant ara.
Uh-huh.
I llavors, bueno, els que arribem ara perquè hem fet carrera investigadora, potser aquest viatge no és tan no és tan greu, no és tan marcat o significatiu, perquè clar, la carrera investigadora doncs està molt pautada, hi ha una avaluació contínua, s'avaluen els mèrits mitjançant puntuació, no és més subjectiu, llavors potser aquí no hi ha tanta diferència.
Clar.
En canvi, antigament, doncs sí.
Clar. Això vol dir que podem obrir la porta a veure moltes més dones caps de grup, que
jo
no pas temps enrere.
Efectivament, no? Sí.
Bé, també és que nosaltres estem molt condicionats perquè l'estructura molt masculinitzada dels hospitals públics ens arrossega a nosaltres perquè nosaltres som un institut de recerca molt vinculat a l'hospital de referència que toqui, no?
Clar.
En el nostre cas, el Trueta i Santa Caterina.
Per tant, és com un reflexe més del que ja hi ha, no?
Sí.
Que bueno, que l'hospital també s'està feminitzant
i també hi ha cada
vegada més dones que són caps de grups de l'hospital i que, per tant, acabaran siguent també metges caps de grup a l'IDIPG.
Bé, és una mica com en medicina. Hi ha hagut sempre la infermera i el metge, cosa que això també ha canviat. Ara hi ha més metgesses, però potser encara ens falta un pas més, que ara anem amb el teu cas, Marga, que és arribar a llocs directius i, per tant, a presa de decisions, no?
Sí.
En el cas teu, Marga, com a directora de l'Institut, n'hi deu haver-hi poques, no?, de dones amb aquests càrrecs.
Mira, amb salut no n'hi ha cap. A Catalunya,
Imagina't.
I dels 43 centres cerques que hi ha actualment, que cerca és el paraigües de la Generalitat de tots els centres de recerca de Catalunya, fa un any jo era l'única i ara som tres.
Bueno,
sí, bueno, la proporció és molt dolenta encara, però som tres. Ja,
Marga,
no
sé si t'ha passat en altres àmbits, ha passat i hem començat amb conversat amb dones de diferents àmbits, que quan entres en un càrrec en un món que és molt masculinitzat ja de tradició, bé, de vegades et trobes amb situacions que no t'agradaria trobar-te, en el sentit que no vull dir que no se t'escolti, perquè se t'escolta, però d'una altra manera, i això ho han dit científiques, ho hem dit periodistes en altres moments, és a dir, en molts àmbits. Passa igual, Marga? Això t'hi has trobat?
Mira, per una banda sí, per l'altra no. O sigui, jo he tingut moltes vegades la sensació de ser una persona exòtica a dintre de... No, és veritat, no? I llavors hi ha gent que se t'acosta per aquest exotisme que no hauria de ser... I després sí que és veritat doncs, que hi ha unes dinàmiques molt establertes que venen d'una tradició molt, molt masculinitzada en aquests cercles de, diguem, de poder o de presa de decisions, però jo no he notat mai una discriminació com a tal. Lo de l'exotisme ho he notat més que no pas l'altre.
En el teu cas, Judit, com a cap de grup, no sé si us relacioneu als diferents grups o quan feu alguna trobada, no?
Sí, no? Hi ha reunions de caps de grup i en aquests òrgans de decisió que deia la Marga, doncs efectivament doncs, sóc l'única dona de l'IDIPG cap de grup. En cap moment tampoc m'he trobat com la Marga, amb la discriminació directament a la cara, vull dir que tots són molt cordials i ens accepten sense cap problema. Jo penso que és més la societat, no?, que ens ha portat en aquesta situació i que potser de mica en mica, perquè ara en som conscients i intentem de posar-hi solucions, doncs s'anirà canviant.
Està clar, i això no ho dic jo, està demostrat que els lideratges femenins i masculins tenen diferències, per sort, i tot ajuntat és molt positiu. Què creieu que les dones en aquest àmbit més científic i tan important podem aportar a nivell de lideratge diferència del punt de vista que poden aportar els homes?
Ui, això és complicat, eh?
Això ja seria entrar en l'estigma de mentalitat d'home, mentalitat de dona, no? Les dones són potser més pragmàtiques, així, de manera general, no? Llavors, la nostra manera de ser la transmetem a l'hora de fer recerca o a l'hora de tractar la gent que col·labora amb nosaltres, l'hora de prendre decisions, donar més importància a unes coses i no a unes altres.
I jo crec que, en general, també, és com que tenim menys temps, no? Perquè tenim unes jornades més apretades, som molt més directes i resolutives, eh? I això ho diria en general així pels lideratges femenins, eh? Vull dir, no, que no anem a fer un cafè per perdre el temps, no.
Ni reunions de moltes hores.
No, i per exemple una cosa, no? Doncs a partir d'una hora a la tarda, escolta'm, doncs no, la feina s'ha d'haver fet abans, no? Jo crec que són més matineres les dones en general, no?
Sí.
Bueno, hi ha de tot, eh? Però vull dir que intentes compactar molt més la jornada doncs perquè tens altres coses a fer que no pots deixar de fer.
Clar, aquí entrem en l'altra part, no? Que és fora de la feina el paper que fa la dona i que no fa l'home majoritàriament, que és, jo això ja ho he dit aquí en Antena més d'una vegada, la meva mare sempre deia, les dones hem sortit a fora, però els homes no han entrat a dintre. Aleshores, les tasques de la llar, i no em refereixo només a fregar els plats, bé, això es pot repartir fàcilment, sinó a organitzar, a pensar, quan hi ha fills, que després la maternitat és un altre moment, tot això recau molt sobre la dona. Com compagina una dona científica amb càrrec tota aquesta part de cura familiar que acaba recaient i d'organització amb tot el que s'exigeix a nivell laboral?
Doncs sí, doncs fent-ho. Jo tinc dos nens bessons i van anar a la guarderia amb 5 mesos. I per tant els vaig sense fer pit, no? La llet materna, doncs això es va acabar i anaven a la guarderia de 8 del matí a 6 de la tarda, perquè era l'horari en què jo em dedicava a la meva vida professional, perquè com que us he dit abans m'encanta i la volia continuar i no volia deixar-m'ho perdre. Clar, jo aquí vaig fer aquest esforç, o no esforç, que hi ha altres mares doncs, que han decidit doncs, que no ho comparteixen, no? I que portar els nens tan aviat a la guarderia doncs, potser no. Però clar, jo ho vaig haver de fer en aquell moment perquè em feia por que si allargava més la meva maternitat o si realment dedicava més hores als meus fills, potser després perdria el tren aquest de la carrera científica, no? Llavors, bueno, he intentat d'estar al 100% sempre i el que dèiem, duplicar-me. I clar, estic al 100% a la feina, de 8 a 6, i llavors al 100% amb els nens, no?
I això, en canvi, els homes no s'ho plantegen. És a dir, aquesta reflexió, no? Posem-ho damunt la taula, no? Aquesta reflexió de dir, jo vaig portar els nens i això a vegades a les dones ens fa sentir culpables.
Ara jo li anava a preguntar això.
Perquè... O fins i tot criticades per altres dones,
exacte,
no?
Sí.
Que a vegades potser no ens fem un flac favor, exacte, entre nosaltres.
Jo no em vaig sentir culpable perquè jo tenia molt clar, jo també sóc molt pragmàtica, sóc molt quadrada en aquest sentit i llavors, bueno, cada cosa al dia o en el moment s'ha de fer. I llavors, bueno, a la llar d'infants estan la mar de ben cuidats i, per tant, doncs, a mi em va ajudar moltíssim poder-los aportar allà. Uh-huh. Però sí que és veritat que parlant amb altres mares, doncs, elles no ho compartien.
Clar.
Elles preferien, doncs, treballar a temps parcial, per exemple, que és un altre problema que tenim les dones, uh-huh, quan anem pujant, per fer-nos a càrrec dels fills i no tenir aquesta càrrega de culpabilitat, no? Reduir la jornada, o, no? Perquè elles ho trien, en aquest sentit.
Llavors... Sí, jo crec que aquest és un altre aspecte molt important, eh? És a dir, que hi ha una part encara de renúncia de la dona per aquests sentiments de culpabilitat, no només de tenir càrrec fills, sinó també de tenir càrrec pares o avis, no? Uh-huh. O gent gran, o gent, uh-huh, que et necessita, o... Bueno. I llavors jo crec que això també és una condició que hauríem d'anar canviant, no? De dir, per què t'has de sentir tu culpable i l'home no, no? Però és que al final hi ha un sentiment de culpabilitat que te l'has de treure de sobre, perquè cadascú fa el que pot, uh-huh, i si fas el que pot, com deia la meva àvia, no estàs obligat a més.
Certament.
I al final, doncs, hi ha més gent al teu voltant, no? Clar. Homes i dones, vull dir que...
Clar, aquesta sobrecàrrega que té la dona, real, no? Perquè dius, faig aquesta jornada, però és doble la jornada,
exacte,
perquè quan acabo tinc tota una altra jornada que no es comptabilitza socialment i que a més desgasta, sí, molt, també, no?
I a la nit n'hi ha una altra vegada.
Correcte.
Perquè si la feina del matí no l'has acabat a l'hora d'anar a buscar els nens a col·les, després t'hi has de ficar al vespre o al cap de setmana, que això és el que passa a mesura, doncs, que vas pujant, no? Que la feina l'has de fer sí o sí, i si vols ser igual de competitiva que l'altra i publicar els mateixos projectes, els mateixos articles, doncs has de buscar hores, i les hores surten després de la segona jornada, que és a la nit o al cap de setmana.
Clar, veient això, no és estrany que quan diem, mira, hi ha dones que en certes professions acaben deixant certs,
exacte,
àmbits, no és perquè no els agradi allò que estan fent o perquè no siguin capaces de fer-ho, sinó perquè és que hi ha una sobrecàrrega afegida que no té l'home. Per tant, podríem dir que aquella línia de sortida de la cursa no partim, no?, del mateix lloc.
Exacte.
No partim perquè tenim, ens autoposem limitacions que jo crec que ara ja no les hauríem de tenir, i després perquè tenim més càrrega encara, eh? Uh-huh. Vull dir que hi ha dos factors aquí.
Clar, el tema de la maternitat, sobretot per tenir càrrec i per tant poder fer, no? Ara t'ho comentava, Judit, home, si necessites avançar, hi has de dedicar moltes hores i hi ha uns mínims, no?, que has de fer. Creieu que és un hàndicap a l'hora de fins i tot poder avançar per tenir càrrecs, el que dèiem al principi, no? Agafant el que dèiem, hi ha poques dones amb càrrecs, hi ha moltes investigadores, poques que arribin a dalt. La maternitat hi pot ser un factor en aquest sentit, creieu?
Efectivament. Sí, sí. Ara, per sort, doncs, s'està intentant d'igualar, i tot el que és el període de maternitat, que són els mesos de baixa, almenys, no? Els 4 mesos que teníem a la meva època, ara ja són més.
Uh-huh.
Si tens una carrera científica i tens una beca, que estàs fent una carrera científica, doncs et queda, durant aquest període et queda com inhàbil. Aleshores, no has perdut el temps, perquè quan tornes de la baixa de maternitat, tornes en el moment quan ho vas deixar, per dir alguna cosa. Llavors, la beca, si te durava 2 anys, doncs, te durarà 2 anys i 4 mesos, o 2 anys i 6 mesos.
Això abans no era així?
Abans no era així, no.
Això és un greuge comparatiu molt gran.
Exacte. Perdies la beca.
Clar, llavors sí que perdies 4 mesos,
clar,
literals.
Clar.
O treballaves, que moltes continuàvem treballant durant la baixa, vull dir, no era una baixa 100%, sinó que realment continuaves vinculada amb la feina i quan podies anaves encara fent cosetes, no? I ara d'aquesta manera doncs estan intentant d'equiparar d'alguna manera el que dèiem d'aquesta cursa, que tots intentem de sortir amb les mateixes condicions, i una de les coses que s'han fet bones en aquest sentit és això.
Bueno, i la cursa, al final, el trajecte tampoc és igual. Nosaltres veiem parets, normalment, i els homes jo crec que veuen petits obstacles, no? I això també és una cosa que jo crec que hem de superar, eh? I tenir referents femenins.
Sobretot.
I això encara sí. En tenim molt poc.
Sí, és tu pots, poc. No? Necessites algú sí. Al costat. La dona necessita algú al costat que digui, sí, tu pots.
Sí, sí, sí.
I en
sí,
canvi
sí.
L'home no necessita ningú, ell ja sap que pot.
Sí. No, és que si no pot és se sent dèbil, no?
Sí, però és sí, que sí. Ho tenen intrínsec, sí, els homes.
Això,
jo, poden amb tot. I nosaltres també
sí,
podem amb tot.
Sí, però socialment no se'ls accepta que pensin que no poden, no?
Sí, 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 correcte.
Sí, crec jo, eh?
També.
Sí.
És el rol, no?, que porten...
Sí, sí, sí.
Que hi és. En altres països, a nivell d'investigació, com hi ha molts camps, que ara parlo més de la conciliació, no? Ara dèiem, mira, abans no hi era i hem guanyat això, cosa que és molt important i bàsic, no?, per la carrera d'una dona. Estan més avançats en aquest sentit com en altres camps? Hi ha coses que podríem millorar?
Home, sí, hi ha països que ajuden molt més. És a dir, per exemple... perquè m'ho van explicar, jo no hi anem mai, però a Israel, per exemple, si has d'anar a un congrés, doncs hi ha instituts que et paguen el teu bitllet i el del teu fill, no? I paguen a un familiar perquè...
Perquè el cuidi.
Perquè te'l cuidi mentre tu estàs al congrés. Jo crec que això ja és una quimera, eh? Però sí que en general a Europa estan més avançats que nosaltres. Jo crec que hi ha molta més conscienciació.
Tema maternitat, això. Ja, maternitat, només d'aquí. Sí. Clar, nosaltres sí, tenim sí. 6 mesos, ells tenen 2 anys, hi ha sí, països. Sí, aleshores, sí. Això que jo deia d'haver de portar els nens a la guarderia amb 6 mesos i que hi ha moltes mares, doncs, que potser és un hàndicap i decideixen no continuar la carrera
abandonar,
per això.
Sí.
Però si tens 2 anys, però que són 2 anys que realment són en blanc també, que després quan tornes, després de 2 anys no ha passat res, continues on estaves i per tant això no et perjudica, això te dona ànims de continuar endavant i no abandonar, que en canvi hi ha moltes dones que això ja ho veuen com un obstacle i fan un pas al costat en mitja jornada o decideixen anar amb una altra feina que no requereixi aquest esforç, no?
Clar, perquè amb la carrera d'investigació pots perdre el tren fàcilment?
Sí, és que és molt vocacional i és molt i molt i molt competitiva. Uh-huh. Molt i molt competitiva.
Potser des de fora no tenim aquesta percepció, sí, perquè sí. Només veiem quan hi ha avenços, ens fa aquella il·lusió.
Tens,
però...
Ja tens un hàndicap d'entrada, que és fer recerca a Catalunya o a Espanya. Ja, a l'hora de publicar un bon article, ja hi ha un viatge aquí, diguem, geopolític, no? O sigui, si tu te'n vas a Estats Units o a Alemanya amb un Max Planck o amb un, jo què sé, Harvard, doncs el teu article amb les mateixes paraules i els mateixos resultats entra molt millor en una revista bona que si el publiques des d'aquí, eh?
Però això ja
no,
hi és.
Vull pensar que no, però...
Sí, és així, és Judit, és així. És així, encara passa ara, no? Sí. Però bueno, aquest no és un viatge de gènere, òbviament. Uh-huh.
No, però en la carrera científica, si parlem de la carrera científica en el cas dels doctors en biologia, que llavors han de fer una etapa predoctoral amb una beca, després una etapa postdoctoral i vas posant com escalons, gràcies a beques que te donen, no, els òrgans de govern, el Ministeri, la Generalitat.
Bueno, que guanyes, no que et donen.
Bueno, no, clar, que guanyes de manera competitiva, exacte. Aleshores, hi ha un període, quan tu fas la tesis, durant 2 anys pots demanar la beca del nivell següent. Si no la demanes en aquests 2 anys, ja has perdut el tren. I en aquest sentit sí que és molt visual, en el sentit de, si tu fas tot quan toca, perquè la carrera està molt estipulada, i vas pujant els escalons i tens, no, el suficient currículum perquè et donguin la beca següent i la guanyes, perfecte. A la que ho intentes 2 anys i no te la donen, ja està, ja no pots continuar per aquesta via.
Clar, correcte. Clar. Bueno, és que són... Però és que això ja té que veure amb el finançament de la recerca, no?
Exacte.
O sigui, som sector públic, però no som administració.
Correcte.
Per tant, els calés ens els busquem nosaltres.
Clar.
És a dir, per exemple, jo puc dir que l'IDIPGI té un pressupost de 9 milions i escaig, i d'aquests 9 milions, doncs ara la Generalitat en total ens en dona 800 i escaig. Clar,
imagina't,
vol dir que...
La proporció és molt diferent,
no,
eh?
No, estàvem amb un 8%, ara estem al voltant de l'11% del nostre pressupost.
Clar,
tots aquests diners a mi ja m'agradaria poder estabilitzar, no? Estabilitzar vol dir que quan acaben totes aquestes beques, no? Que ja tens 45 o 50
clar,
anys,
clar.
Què busca les persones? Doncs no haver-se de preocupar de quin és el teu següent pas i si em guanyaré la beca o no la guanyaré. I això és molt dur pels investigadors i investigadores i és molt dur pels directius i directives que estem, perquè no tenim... Clar, nosaltres depenem molt de l'activitat que fan... els investigadors i investigadores. Si ells paren la màquina, nosaltres no, no tenim diners.
Clar.
I això és un cercle que, bueno, per desgràcia en aquest país, doncs, jo no dic que haguem de ser funcionaris, ni molt menys, perquè no m'agrada, però sí poder garantir una estabilitat a la gent que ha arribat a un nivell i que, bueno, i que treballa bé, doncs no estaria mal.
A banda que és una feina, sempre he pensat, a la d'investigació, que és lenta, és a dir, hi ha molta paciència, no? En un món com el que tenim ara, no? Tu penses en el món que tenim ara, que els nens ja no suporten un anunci perquè tot ho veuen al moment, no? Sí. I que és tot clic ara i que has de treballar la paciència. Sempre em fa pensar, no?, que quan a vegades veus un resultat, dius, sí, perquè fa 15 anys que estaven investigant això i penses, mare meva.
Són passets molt i molt petits els que anem fent i el laboratori, la feina de laboratori no surt sempre a la primera, l'has de repetir, has de tenir, si treballes amb cèl·lules o les condicions adequades, si treballes amb pacients, has de tenir el nombre de pacients adequats i realment...
Això suposant que no se't descongeli un congelador en una nit o sí, coses d'aquestes que encara passen. Sí. Que encara passen.
I que la teva hipòtesi de l'inici sigui certa i l'acabis demostrant, perquè moltes vegades ens basem en això, en una hipòtesi de partida que llavors quan la comproves no és així, si llavors has de canviar el camí, la direcció o la hipòtesi. Vull dir que realment
sí,
un article és una professió, per sortir...
Sí, és una professió que prens molt a garrotades, no? Perquè el que és normal és que no et surti un experiment. I això també ajuda a gestionar les expectatives de la vida, no? Vull dir que d'immediatesa, com ara el jovent que puja, zero.
Però, clar, però no t'ho pots permetre, perquè després, al cap de 2 anys, t'avaluen, no? Els investigadors som avaluats molt contínuament i t'avaluen per les publicacions, pels projectes, i clar, si no t'ha sortit l'experiment, no has pogut publicar, no? I és el que dèiem abans, com un gos que es mossega la cua i és...
Clar. És complicat. Sí. Si ajuntem tot això, no? Aquesta feina tan vocacional, que ja ho heu dit al principi, és absolut, la primera cosa, és absolutament vocacional i que ara podem entendre, no? Perfectament. Ajuntem això amb aquesta, potser que desconeixíem, no? Competitivitat i ritme que s'ha de portar per poder arribar i continuar treballant i investigant amb el que un vol, no? Unit a que aquests tempos a vegades topen amb els d'una dona, quan arriba un moment, per exemple, si es planteja ser mare amb tot el que això després et suposa, topen en el sentit per conciliació, no perquè no pogués ser possible fer les dues coses, I que aquella línia de partida no és equiparable amb la de l'home, quan a més es vol pujar o poder obtenir opcions a poder dirigir i, per tant, també a marcar una mica les línies, fa complicat que les nenes d'avui tinguin ganes de dedicar-s'hi. Què els hi diríem una mica per animar-les en aquest sentit a poder-se dedicar a la investigació i a saber que podran fer, que el que volem, les dones que anem a davant entenc, és que puguin fer carrera i arribar fins allà on vulguin, no? Què podríem dir-los una mica? Nenes i mares de nenes que potser a vegades no es plantegen aquesta professió.
Jo penso que, per sort, la societat està canviant en tots els àmbits i que si volen poden fer-ho, efectivament. I cada vegada hi haurà com aquestes diferències, esperem que cada vegada siguin menys i que, per tant, que aquesta línia de sortida sigui més igual en ambdós casos i que, per tant, bueno, si nosaltres hi hem arribat, doncs que...
Jo els que diria que es reivindiquin. És a dir, a vegades les dones, no?, tenim tendència a... Veus una injustícia i... Sí. I jo crec que hem d'aprendre a aixecar el dit. I tenim tant dret com els homes. Per tant, jo crec que una de les coses és aixecar el dit quan toqui. I el que ha dit la Judit, evidentment, si en tens ganes, pesi.
Endavant.
Sí.
I bé, vosaltres, no?, també sou referents que aniran sortint més de dones. Ara podem dir que, mira, escolta, estem assegudes amb la directora de l'institut, que n'hi ha tan poques, i amb una cap de grup, no? I això cada vegada esperem que pugui ser més i que també serveixi per inspirar a les altres nenes. Inspirar o veure-ho com una normalitat, que és el que hauria de ser, no? No com una excepcionalitat, que és el que tenim ara.
Mira, nosaltres ara tindrem 2 caps de grup més dones,
Sí.
Ja no estaràs sola, Judit.
No,
ja no estaràs sola.
Sí. No, per això que dèiem, doncs, que cada any els passos seran... Ja des de que vam començar, des de que jo vaig començar la meva carrera investigadora fa més de 10 anys, ara ja hi ha hagut un canvi significatiu amb el que te comentàvem, no?, de les beques, de la maternitat, doncs cada vegada jo penso que això anirà més.
Doncs ens quedarem amb aquesta esperança en positiu.
Sí, segur.
Marga Nadal, directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per aquesta conversa, Judit Bassol, els cap del grup de recerca metabòlica materno-fetal de l'IDIPG, que ho digui bé, perdoneu-me. Jo dic gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.